L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Després d'un cap de setmana d'accions reivindicatives i notícies que poden afectar el futur del nostre territori, disposem de 30 minuts per donar compte de les mateixes. Ara i aquí comença l'informatiu de Mute, que el datem avui dilluns, dia 8 de febrer. Benvinguts. Comencem. L'any 2045 el mar podria cobrir parcialment la urbanització Riumar de Deltebre, sobretot si no es posen solucions a la falta de sediments que pateix aquesta important zona humida del territori. De fet, ahir diumenge la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'entitat CEO BirdLife senyalitzaven tres punts on el nivell de l'aigua del mar arribaran els propers 15, 25 i 35 anys. Més enllà del canvi climàtic, les dues entitats reivindicaven que es garanteixi un cabal mínim ecològic per al riu Ebre que ajudi a minimitzar els efectes que el canvi climàtic ja tindrà sobre el delta. La Plataforma en Defensa de l'Ebre també avançava que es decidirà la primera gran mobilització en l'assemblea del dia 20 de febrer a Tortosa. Acompanyats per una cinquantena de persones, representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i de CEO BirdLife, recorrien el paratge de Garxal just a la urbanització de Deltebre, coneguda com Riu Mar. Des de la platja i fins ben al centre del nucli de la població se senyalitzaven els punts on arribarà l'aigua del mar els anys 2025, 2035 i 2045. Alguns estudis, un d'ells realitzats pel Ministeri de Medi Ambient, ja apunta i alerta de la forta regressió que patirà el Delta de l'Ebre a causa del canvi climàtic, però les entitats intentaven fer visible els perills que comportarà que el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre no garanteixi un cabal mínim ecològic per al riu. Susana Vella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ens parlava sobre l'estat del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. L'escoltem.
De moment no hi ha notícies per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de que es presenten cabals. Tot el contrari, sembla ser que el que s'havia de presentar al gener no hi ha data i això vol dir que si no hi ha data vol dir que no hi ha voluntat de que els plans de conca incloguin cabals ambientals, perquè aquest és el principal escull. Sabem que estan que els treballs estan fets i que estan en la fase de negociar amb les comunitats autònomes com se fa el repartiment de l'aigua. I aquest repartiment de l'aigua és el punt que no tenen acord. I nosaltres el que demanem és que els treballs que s'han fet, que se publiquen, perquè són treballs que hem pagat en tota la societat i que, bueno, una altra cosa és que l'acord polític, pues, no s'arriben a acords, però jo crec que la societat tenim dret a saber quin és el que necessita el Delta, el que necessiten els rius de la Conca, tenim dret a saber-ho perquè a més ho han pagat entre tots.
De fet, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ja fa temps que lluita per aconseguir que el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre fixi aquests cabals, especialment al tram final, i denuncien que les comunitats autònomes ja han fet un repartiment en cobert d'aigua amb l'argument d'abastir diferents canals de rec. Per la seva banda, Ignasi Ripoll, el portaveu de CEO BirdLife, defensava aquest cabal mínim a l'Ebre per salvar el riu.
Aleshores, és molt important que el riu vingui com amb el cabal que ha de portar. I com que, de fet, el que se'ns està plantejant tant des de la Confederació Hidrogràfica com des de Catalunya, des de l'ACA, és una reducció de cabals, doncs podem reivindicar que no, que aquesta aigua ha d'arribar fins al delta, ha d'arribar amb els sediments, ha d'arribar amb els nutrients, ha d'arribar com ha d'arribar.
Per la seva banda, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, feia una crida de nou a la mobilització, ja que es participi massivament en l'acte reivindicatiu, que encara no té una data concreta, però que la Plataforma en Defensa de l'Ebre anunciarà en l'assemblea del proper 20 de febrer a Tortosa. La plataforma demana el recolzament de la societat civil de tot Catalunya i també la implicació de nou de la Unió Europea per defensar el riu i el seu delta, una de les zones humides més importants de Catalunya i de l'Estat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa i avui ja podem confirmar que són 8 els municipis que opten al magatzem nuclear després que la comissió interministerial n'hagi exclòs 5 per no ajustar-se als requisits de la convocatòria i un municipi hagi decidit retirar la seva candidatura. Els 8 municipis són Ascó, a la Ribera d'Ebre, Alcalà, a Càceres, Melgar de Arriba i Sant Servàs de Campos, a Valladolid, Torrúbia, a Sòria, Ebre, a Guadalajara, Villar de Canyes, a Conca i Zarra a la Vall de Conflent, al País Valencià. El projecte de l'ATC i el seu centre tecnològic associat suposarà una inversió de 700 milions d'euros per a la construcció del magatzem. S'estima una mitjana diària d'uns 300 treballadors durant els 5 anys de la primera etapa, amb algun pic de fins a 500 treballadors. La Comissió Interministerial per a la selecció de l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d'alta activitat i el centre tecnològic es reunia el divendres passat per analitzar les candidatures presentades pels municipis interessats en que aquestes instal·lacions s'ubiquin al seu terme municipal. Després de l'anàlisi de les 14 candidatures presentades, la comissió determinava que 8 han estat admeses i 5 excloses provisionalment i un municipi ha desistit de la seva candidatura. A partir d'ara, després d'haver-se superat el termini legalment establert, en el cas de que es rebessin noves sol·licituds, aquestes quedarien també excloses del procediment. Els municipis que eren exclosos provisionalment compten amb un termini de 10 dies a comptar des de la notificació individual que rebin des del Ministeri per formular al·legacions sobre la seva falta d'admissió o reparar els defectes de les seves candidatures. Posteriorment es procedirà a l'anàlisi del terme municipal dels candidats definitius i després d'aquest tràmit es comunicaran als afectats de les zones no aptes per albergar l'ATC i el seu centre tecnològic. La comissió interministerial finalment estudiarà els terrenys proposats i elaborarà un informe de proposta que reflectiran els avantatges dels diferents emplaçaments. L'informe es remetrà al govern que mitjançant acord de Consell de Ministres designarà l'emplaçament escollit per l'ATC i el seu centre tecnològic. Seguim parlant de l'MTC perquè, tal i com acabem d'escoltar, Ascó forma part d'aquests 8 municipis que opten a albergar-lo. Tot i això, els presidents dels 4 Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre consensuaven el divendres passat un document en què reiteren l'oposició dels ens comarcals a la ubicació d'aquest magatzem temporal centralitzat de residus nuclears en territori català i, en especial, a les comarques ebrenques. Amb aquest document, els Consells Comarcals demanen al govern que retiri el seu rebuig a la instal·lació aprovant una moció al Parlament o refermant l'oposició davant el govern espanyol. El text també recorda a l'Estat la manca de consens social sobre la candidatura d'Ascó. En aquest sentit, els 4 Consells Comarcals demanaven a l'Executiu Central que a l'hora de triar la ubicació de l'MTC tinguin en compte aquesta manca de consens polític i social que hi ha al territori pel que fa a l'única candidatura catalana. En la seva reunió a Móra d'Ebre, els presidents comarcals també coincidien en exigir inversions a les Terres de l'Ebre i una millora de les infraestructures per poder treballar per a la diversificació econòmica de la zona. La inversió no ha de ser a costa de portar aquesta instal·lació nuclear, perquè el territori ja està prou damnificat, ressaltava el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa. Bernat Pellissa explicava que el document consensuat expressa el rebuig de les Terres de l'Ebre al cementiri nuclear i insta a la Generalitat i a l'Estat a tenir en compte aquesta postura. L'escoltem.
Sí, bueno, a proposta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre hem portat a debat i a veure si érem capaços de consensuar un document en què si posés de manifest el rebuig del conjunt de les Terres de l'Ebre al cementiri nuclear i que no només plantejàvem el rebuig del cementiri, sinó que instàvem al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat a que tinguessin en compte aquesta postura, que és una postura que manifesta clarament la falta de consens polític, la falta de consens social que hi ha al territori, i d'altra banda que també fica de manifest que necessitem inversió i que la inversió que té que vindre no té que ser a costa de portar una infraestructura d'aquestes característiques al territori, sinó que el territori ja està prou damnificat i que necessitem inversió, però a canvi de que no sigui de portar una altra una altra infraestructura d'aquest tipus al nostre territori.
El text ha estat signat pels presidents del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el de la Terra Alta, Àngel Ferràs, el del Baix Ebre, Dani Andreu, i també el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Castor Gonell.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Delta Gourmet, primera jornada de l'anguila a Deltebre, els dies 12, 13 i 14 de febrer. Degusta l'anguila de mil maneres diferents, sabors i gustos com mai has tastat als següents restaurants: Can Cris, restaurant Castro, Delta Hotel, restaurant Nicanor, Casa Nuri, restaurant El Garxal de l'Hotel Rull, restaurant Tramontano i Sons de Mar Restaurant. Primera jornada de l'anguila al preu de 30 euros tot inclòs. Organitza Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
Vols aprendre a treballar la pedra seca? La Regidoria de Cultura et dona aquesta oportunitat. Apunta't fins al 26 de febrer al nostre ajuntament o bé al telèfon 977-45-0012. Organitza l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura i Festes i Participació Ciutadana.
Seguim avançant en el nostre temps de notícies. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, responia a Puigcercós després de que el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya li preguntés si l'alcalde estava al partit correcte. Ferrer assegura que no es pot ser candidat a presidir un país i anar donant lliçons a alcaldes que defensen la seva localitat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que se sent dolgut i indignat per les declaracions que va fer el passat dijous el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, en roda de premsa. Ferrer ha argumentat que malament comença un candidat que aspira a presidir la Generalitat de Catalunya si com a tarja de visita porta a menystenir i donar lliçons a les autoritats locals d'una ciutat i a un alcalde que està defensant els interessos d'Amposta. L'alcalde d'Amposta s'ha mostrat molt indignat pel fet de que el candidat d'Esquerra Republicana vingui justament a Amposta a vendre que la seu institucional de la vegueria a Tortosa i que hagi deixat de banda una moció que es va votar unànimement al ple de l'Ajuntament amb el suport dels socialistes i també dels regidors d'Esquerra Republicana, els que ha dit que ha de deixar en molt mala posició. Pel que respecta a les declaracions emeses per Joan Puigcercós, en què demana a l'alcalde que reflexione sobre si està en el partit correcte, Manuel Ferrer ha volgut respondre que està molt convençut del partit en el que milita i va afegir que declaracions tan partidistes i sectàries com la del candidat d'Esquerra encara li ratifiquen més el convenciment de que es troba el partit que millor pot defensar els interessos de tots els ciutadans, ja que no utilitzen demagogia a la que, per desgràcia, està acostumat a utilitzar Esquerra Republicana. En aquest sentit, i segons paraules de l'alcalde d'Amposta, s'ha posat com a exemple d'enquesta demagògica la presentació d'un projecte de llei que està buit de contingut i que només intenta salvar la cara del tripartit davant la manca de projectes clars i inversions que pateixen les Terres de l'Ebre. Pel que respecta al que va manifestar el president d'Esquerra Republicana en la roda de premsa celebrada a Amposta, Ferrer ha posat de relleu el fet de que ell mateix reconegui que la vegueria s'ha de dotar de recursos i finançament. En aquest punt, l'alcalde d'Amposta ha tornat a recordar que el que va assegurar dijous que la llei de vegueries està feta a correcuita sense un debat previ ni informació i, per tant, sense el necessari consens territorial, i ha augurat també que això acabarà comportant enfrontaments al territori. D'altra banda, l'alcalde d'Amposta també va voler sortir al pas de les declaracions de la diputada Marta Cid, recordant-li que, tal com ella mateixa reconeix, va votar a favor de la moció on demanaven la cocapitalitat sense conèixer el contingut de la llei, com tampoc la coneixia l'equip de govern de l'Ajuntament, i sense informació del contingut no podien presentar cap tipus d'al·legació a les que es referia Marta Cid. Finalment, Manuel Ferrer ha assegurat que, en veure la postura que va adoptar Esquerra Republicana en rectificar-se, en reclamar la cocapitalitat d'Amposta i en reiterar que el projecte estrella del tripartit a les Terres de l'Ebre serà una vegueria mancada de contingut, de competències i, el més important, segons l'alcalde d'Amposta, de finançament.
Gràcies, Manel. Continuem avançant en el nostre temps de notícies, però retrocedint en el temps, perquè divendres passat i també dissabte el sindicat d'Unió de Pagesos van organitzar una manifestació a diferents punts de Catalunya per protestar pels abusos de les empreses de distribució d'aliments i anar també calentant motors de cara a la gran manifestació que volen celebrar el dia 20 de febrer a Barcelona. Alcanar es va celebrar una d'aquestes protestes i anem a conèixer com va anar amb l'explicació que a continuació ens fa Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Terem? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb la pagesia i per fer-ho retrocedim en el temps. Concretament, fins al passat divendres, dia 5 de febrer, jornada en la qual el Sindicat Agrari Unió de Pagesos convocava a diferents indrets de Catalunya, no tan sols divendres, sinó també el dia següent, dissabte, diverses mobilitzacions de protesta, algunes d'elles en forma de tractorada, per protestar pels abusos que actualment sofreixen els pagesos catalans per part de les grans distribuïdores de l'alimentació. Un sector que es troba immers en la crisi, que demana solucions als governs català i espanyol, i una mobilització que en el cas d'Alcanar valorava els nostres micròfons el coordinador a les Terres de l'Ebre del sindicat Unió de Pagesos, Joan Montesó. L'escoltem.
Bé, la protesta d'Alcanar s'emmarca dins de 12 protestes més a 12 pobles de Catalunya que en el mateix instant s'estaven fent aquesta protesta. També queda demà alguns altres llocs que acabaran sortint. En definitiva, és de demanar els preus justos al camp i a la ciutat. És una campanya que fa un temps que portem la Unió de Pagesos i que davant de la crisi que tenim en aquests moments també demanar al govern català i espanyol que acabi posant-hi remei. És veritat que s'ha parlat molt de la indústria de l'automòbil i també dels bancs, que els han acabat donant diners, però no, ningú vol parlar del tema de l'agricultura. La Unió de Pagesos, per això, hem instat que hi hagi un debat al Parlament de Catalunya aquesta primavera, perquè en seu parlamentària els mateixos partits polítics de l'art parlamentari que ven dient què volen fer de l'agricultura catalana i què volen fer de la gent que vivim al territori i al món rural, en definitiva. Tenim de tindre en compte que avui per avui, cada vegada més, les grans cadenes de distribució imposen preus ruïnosos als pagesos i a les nostres cooperatives, i per tant cada vegada més ens fa difícil viure de pagès, no? Moltes vegades en la complicitat del govern català i espanyol, que no els sancionen i hi ha lleis de comerç que s'estan incomplint.
Cal dir també que el lema d'aquesta protesta era per uns preus justos al camp i també a la ciutat. Una mobilització que en el cas d'Alcanar va anar acompanyada d'una acció informativa amb el lliurament als conductors que circulaven per la Nacional 340 d'un manifest i també de fruits cítrics. Dir també que aquestes mobilitzacions de divendres i dissabte van servir també d'aperitiu a la gran manifestació que Unió de Pagesos celebraran a Barcelona el dia 20 de febrer, arrencant a les 11 del matí des de la plaça Catalunya. Una mobilització per a la qual el sindicat posarà autobusos gratuïts a tota la gent de les Terres de l'Ebre que s'hi vulgui apuntar.
L'informatiu de Muter.
Anem a parlar ara de les activitats que s'han portat a terme durant aquest cap de setmana arreu de les Terres de l'Ebre. I ens situem a la Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar, perquè les festes de la Candelera van posar ahir el seu punt i final. Enguany han estat festes de números excessius, nombrosos dies, nombrosa gent xalant i molts actes que han necessitat el treball de molts professionals per portar-los a terme, tal com ens explica en la següent crònica Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio.
El castell de focs d'artifici que durant un quart d'hora va fer explosió a la platja de l'Alguer, il·luminant l'espai amb mil llums de colors i ensordint les orelles dels centenars de caleros i caleres que van acudir, va posar punt i final a les festes de la Candelera 2010. Les festes més llargues que es recorden han estat 10 dies molt intensos, en el que ha hagut temps per a tot i per a tothom, i en el que el temps ha volgut ser magnànim amb els caleros, excepte el dia de la dona que va estar passat per l'aigua i en el que el grup Les Enfants van haver de suspendre un espectacle exclusiu per a les fèmines. La resta dels dies, fred no excessiu i fins i tot alguns dies de sol brillant que va voler compartir l'alegria de tots els vilatans. Segons la regidora de festes, Teresa Callau, el balanç no pot ser més positiu perquè nens, joves i grans van voler homenatjar a la patrona com es mereix.
La valoració trobo jo que és positiva, ha sigut molt positiva. Vam demanar a la gent del nostre poble que sortís al carrer, que disfrutés, i ho han fet, estic molt agraïda, i llavors també la gent jove, que van preparar dos nits per ells, i també estic més que agraïda que han acudit, vull dir, el divendres i el dissabte, quasi nit d'ells, pensa que l'han velat o se va quedar menut. Jo, dels 3 anys que estic amb això, és l'any que he vist que la gent ha participat més.
I és que 10 dies donen molt de sí. El cap de setmana de preludi de festes ja va ser de luxe amb les sessions de cine i teatre, l'entrega dels premis de la 10a edició del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre i les diferents activitats esportives. Trofeus, Candelera de futbol sala i tennis, la 4a edició de la regata de llaüts Candelera i el partit de futbol del primer equip contra el Remolins, que va guanyar per 0-1. I la setmana de Candelera, pròpiament dita, començava de forma oficial amb el pregó de l'economista canareu Germà Bel. L'endemà va ser el dia de la patrona, del que destaca la solemne processó i la novetat del vermut en l'orquestra de Dixie, Sitges, a la plaça Nova. Dimecres, el dia dels jubilats, amb el concert de la Coral Verge Candelera, la benedicció dels nascuts durant l'any 2009 i la 30a edició del concurs de Suquet Calero. El dia de la dona, tot i que deslluït per la pluja, no va defraudar les expectatives de les dones caleres. Destacada aquesta jornada al dinar de Germanó, en l'espectacle country del grup especial de ball Wonder Dance. Divendres, dia dels nens, va haver inflables i jocs infantils durant tota la tarda. I per la nit, concert de Miquel del Roig, que ja té reservat un joc especial per a la Candelera 2011. I dissabte van tornar els apatxes, que van fer vibrar l'envelat durant la seva actuació. Després, la festa Radio Flash, que va mantenir despert el personal fins ben entrat al matí. De fet, molts han dormit ben poc durant tota la setmana perquè l'envelat ha estat el reclam perfecte per als noctàmbuls amb la discoteca mòbil. I els que s'estimaven més dormir, al matí, ben desperts, podien acompanyar les xarangues i els capgrossos per la vila. Ara, tot s'ha acabat. I haurem d'esperar la Candelera 2011 per tornar a tenir unes festes en les que hom es permeti gaudir sense límits dies i dies. Però, mentrestant, es queden gairebé 365 dies per seguir xalant, per descomptat.
Gràcies, Araceli. També positiva ha estat la celebració de Sant Antoni, que finalment aquest passat cap de setmana s'ha pogut celebrar al municipi de Santa Bàrbara i que va comptar amb la participació de cavallistes d'altres localitats. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs enguany possiblement hagi estat l'any en què més tard s'ha celebrat la festivitat de Sant Antoni al nostre municipi. Primer es va retardar fins al 31 de gener per no coincidir amb la celebració d'altres municipis com Amposta, que tradicionalment participen també de la festa planera amb la intervenció de la penya Amics dels Cavalls invitats per la penya de Santa Bàrbara. El dia 31 tampoc no va poder ser perquè es va anul·lar tots els actes en senyal de dol per la mort d'un jove del municipi en un tràgic accident. Finalment, ahir diumenge 7 de febrer, la festa es va poder dur a terme segons el programa previst. Així, pel matí i després de la missa va començar el tradicional repartiment de panoli a càrrec de les pubilletes del 2009 i els seus acompanyants i la desfilada dels Tres Tombs amb els carruatges i cavalleries de les penyes d'Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i d'Amposta, tot i que també va haver representació d'altres municipis com Deltebre, l'Ampolla o la Ràpita. A la 1 de la tarda es va procedir a la benedicció dels animals, molt concorreguda, i finalment, a les 7:30 i a la plaça Major, els alumnes de l'IES Les Planes, acompanyats pels cremallers i dolçainers de Saragatona, van ballar les tradicionals danses del territori. En el cas de Santa Bàrbara es dona la singularitat de que cada any són els alumnes de segon d'ESO els encarregats d'aprendre els balls, de manera que, des de fa més de 25 anys, cada generació de joves ha ballat i coneix aquestes danses que es presenten cada any per Sant Antoni i que són repetides el dia del pregó de Festa Major. Habitualment, i com que al gener fa poc que els joves han començat els assajos, el dia de Sant Antoni solament es ballen 3 de les 5 danses. Enguany no, segons que explicava el seu preparador, Guillem Gaia, enguany havia tingut alumnes molt aplicats i per això es va poder ballar totes aquestes danses, el cap de ball, el punxonet, la polca, la jota i el ball de plaça.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I com tots els dilluns, a la recta final del nostre temps de notícies, obrim la Plana Esportiva amb Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, en la recta final d'este temps d'informació la destinem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana, sobretot, evidentment, en els campionats i competicions on militen equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Seguint l'esquema habitual, comencem per la categoria més alta, la tercera divisió catalana, on tenim un parell de representants que en les últimes setmanes no acaben d'agafar el ritme de la competició, com a mínim pel que fa als bons resultats. L'Amposta continua en aquest aquesta ratxa negativa de resultats i 3-0 és el resultat del seu partit disputat al camp del Balaguer. També a la Rapitenca li van anar malament les coses i en este cas en el partit disputat ahir diumenge al camp de la Devesa caïa derrotada per 1-3 davant del Vilanova. Tot i avançar-se primer els rapitencs van veure com el Vilanova remuntava i d'aquesta manera suma ja 4 mesos sense guanyar com a local. Després d'aquesta jornada, l'Amposta continua en desena posició a la classificació, amb 32 punts, mentre que els rapitencs, amb 23, estan a la 17a posició, a 2 punts dels llocs de descens. Cal dir també que la propera jornada, tots dos, tant l'Amposta com la Rapitenca, tenen una excel·lent ocasió de remuntar posicions i sumar punts, ja que l'Amposta jugarà contra el cué de la categoria, l'Olesa, com a local, i els rapitencs es desplaçaran també al camp del penúltim, el Caçà de la Selva. Passem a la primera catalana i en aquesta ocasió sí que hem de destacar bones notícies parlant del club de futbol Tortosa que amb el debut de nou entrenador a la banqueta, Albert Vinyas, aconseguia un triomf important jugant al camp de la Iberiana, un partit que els tortosins guanyaven pel resultat de 0-1. 3 punts més per als de Tortosa que se situen 15ens a la classificació amb 25 punts. Pel que fa a la regional preferent, males notícies per a la gent de Roquetes, ja que el Roquetenc caïa per 2-1 en el seu desplaçament al camp de l'Horta en el partit disputat en aquesta 20a jornada de la territorial preferent, un Roquetenc que continua en llocs de descens, és penúltim a la classificació, 17è amb 17 punts. Anem a la primera territorial, grup 6è, 20a jornada de campionat i els resultats, Icomar 0, Torredembarra 2, l'Ampolla 3, la Canonja 0, Valls 5, Cambrils 1, la Cava 4, Gandesa 3, la Sénia 5, Aldeana 1, Catalònia 6, Hospitalet de l'Infant 0, Remolins Vitem 4, Ascó 1, Redi 5, Alcanar 1 i Ulldecona 2, Vilaseca 0. Líder, el Remolins Vitem, empatat amb la Cava, tots dos tenen 41 punts. Pel que fa a la segona regional, en el grup primer, també 20a jornada de campionat i els resultats, Aldeana 2, Rapitenca B 7, Batea 3, Masdenverge 1, Camarles 4, Benifallet 0, Jesús i Maria 3, Amposta B 0, Perelló 1, Olímpic de Mora 0, Pinell 2, Horta de Sant Joan 2, Remolins Vitem B 2, Deltebre 3, Santa Bàrbara 2, Corbera d'Ebre 2, Vilalba 0, L'Ametlla 2. Líder, el Jesús i Maria de manera destacada amb 56 punts, seguit de l'Ametlla que en suma 39. I acabarem la repassada amb la tercera territorial, grup 19B, 19a jornada també de campionat i els resultats els següents. Arnes 1, Benissanet 3, Ginestà 3, Flix 1, Jesús i Maria 0, Tivenys 4, Alcanar B 0, Mora la Nova 1, Jesús Catalònia 4, Torre de l'Espanyol 0, La Fatarella 4, Ulldecona 1, Rasquera 0, Godall 2, Roquetenc B 0, Campredó 2 i Tivissa 1, Atlas de Tortosa 3. En aquest grup és líder el Campredó amb 38 punts, seguit de 3 equips que en sumen 37. Són el Ginestà, el Roquetenc B i el Mora la Nova.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Els núvols ja són força abundants a tot el territori, cel ben tapat. Tot i així, la matinada ha sigut una mica freda, amb alguna glaçada, especialment cap al Pirineu, on encara hi ha hagut algunes petites clarianes. Però les pluges estan a punt d'arribar. De fet, plou ja en el País Valencià i creiem que al llarg d'aquest matí poden començar a aparèixer plogims. Poca cosa, alguns petits ruixats cap a Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Serà a migdia i sobretot a la tarda que la pluja s'estengui amb força a gran part del país, abundant, moderada, especialment en les comarques de Barcelona i Girona, que és on esperem que aquest episodi de precipitacions de pluja pugui donar més quantitats. S'inicia, per tant, a partir d'aquesta tarda, pot durar a partir de llavors unes 24 hores, bé fins demà a la tarda, i especialment afectant el nord-est del país. Demà a la tarda s'obriran clarianes a l'interior, s'anien estenent, guanyant terreny a mesura que la pertorbació comenci a allunyar-se, un cop s'hagi aprofundit en les immediates hores sobre de casa nostra, i els últims ruixats a darreres hores de demà dimarts s'allunyaran per la costa de Girona i de Barcelona, donant pas a l'arribada d'una massa d'aire ben freda que farà que les temperatures a partir de dimecres inicien un descens important i l'ambient gèlid i de ple hivern s'imposi, amb un descens que arribarà al seu màxim, sobretot ja de cara al cap de setmana. Avui la cota de neu pot anar baixant ja cap als 1.400 metres a últimes hores i demà fins i tot a darreres de la jornada situant-se tan sols per sobre dels 600 metres.
Com és habitual, la meteorologia en serveis per acomiadar-nos. Demà dimarts, a l'hora de sempre i des de la seva municipal, els tornem a esperar a l'informatiu de Mute.